Bon dia, són les dues. La Universitat Autònoma busca la manera d'aturar episodis com el macrobotellón que hi ha hagut aquesta nit al campus de Bellaterra i que us hem avançat aquest matí a RAC1.
Puc assegurar que farem l'impossible perquè no passi. Aquí ara mateix tenim més de 2.000 estudiants que viuen, que no podem fer-los una mala vida. Tenim un lloc que està ben comunicat perquè puguin accedir als nostres 35.000 estudiants cada dia, que és molt difícil de tancar i d'evitar. Llavors el que tenim que fer és parlar amb l'autoritat. Jo soc responsable del campus, però no tinc responsabilitat d'ordre públic, per la qual tindrem que buscar com ho fem per intentar evitar i dissuadir-lo.
És el rector de la universitat, Javier Lafuente, aquest matí al Via Lliure, que ha xifrat en unes 8.000 persones les que s'han arribat a concentrar aquesta matinada al campus de Bellaterra. Totes seguien la convocatòria d'una suposada festa amb discjòquei a la Facultat d'Enginyeria, que va resultar ser falsa i que s'ha acabat convertint en un macrobotellón.
RAC1 migdia.
Els Mossos d'Esquadra asseguren que no podien desallotjar l'espai per la quantitat de gent que hi havia. A més, a Madrid, un altre macrobotellón també aquesta nit ha concentrat 25.000 persones al campus de la Universitat Complutense. De seguida ho expliquem, com també l'evolució de la pandèmia a Catalunya. Abans repassem altres titulars d'aquest dissabte. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Detingut el conductor d'un tot terreny a Lleida que anava begut i drogat i havia fugit després de matar en un accident dues persones que anaven en moto a l'A22.
L'home passarà a mans del jutge durant les properes hores. Se li imputen dos delictes d'homicidis per imprudència greu, un per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i un altre per omissió del deure de socors.
Junts per Catalunya considera que els van vetar de la taula de diàleg entre governs de dimecres perquè la seva intenció era posar llum a la negociació amb l'Estat espanyol.
El secretari general del partit, Jordi Sánchez, avisa que ningú imposarà els noms de Junts que haurien d'assistir a les properes reunions de la taula de diàleg.
Ha mort als 86 anys el director de cinema Mario Camus.
Havia dirigit una trentena de pel·lícules, entre les quals hi ha La Colmena o Los Santos Inocentes. Va rebre el Premi Nacional de Cinematografia el 1985 i el Goya d'Honor el 2011.
I acaba d'arrencar el Rayo Getafe, el primer partit d'aquest dissabte de la primera divisió masculina.
Primers instants, empat a 0 amb Radamel Falcao, el fitxatge estrella del Rayo, començant el partit des de la banqueta. A un quart de 5 juga un dels líders, l'Atlètic de Madrid, que rep l'Atlètic de Bilbao. Demà juga l'Espanyol i el Madrid, dilluns el Barça.
Pendents també de la jornada d'entrenaments de classificació del Gran Premi de San Marino de MotoGP.
Abans de les 3 de la tarda sabrem qui aconsegueix la pole position a la màxima cilindrada, el dia que Toni Bou pot guanyar el 29è Mundial de Trial.
I aquesta tarda arrenca la Lliga ACB de bàsquet.
Amb el debut de la penya a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona contra el Bilbao. A la mateixa hora, primera semifinal de la Supercopa Femenina entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida.
I l'últim titular pel temps, pendents de les pluges que tornaran a ser intenses. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, com ja ha passat aquest matí, alguns ruixats i tempestes de forta intensitat que poden deixar de 20 a 30 litres per metre quadrat en poca estona, sobretot a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central, de Girona i el Pirineu. Per bé que els ruixats poden aparèixer a qualsevol punt, seran més probables, sobretot a la meitat est del territori. Per tant, precaució amb els rius, les rieres, si teniu previst alguns desplaçaments al llarg d'aquesta tarda de vespre i fins a primeres hores de la nit, perquè aquests ruixats s'aniran repetint i localment poden provocar fins i tot alguns aiguats, algunes petites inundacions, i tot plegat amb una temperatura que baixarà després d'haver plogut. Demà, en canvi, una jornada més tranquil·la, amb més clarianes, més estones de sol, sobretot al centre i sud del país.
Són les 2:03.
RAC1 migdia.
La Universitat Autònoma estudia mesures per evitar que es repeteixin festes nocturnes al campus de Bellaterra com la que hi ha hagut aquesta matinada. Els ho hem avançat aquí a RAC1. Tot va començar amb una convocatòria falsa de festa a la Facultat d'Enginyeria que va córrer per les xarxes socials i ha acabat desembocant en un macrobotellón i molt poques mascaretes. Segons la universitat, ha plegat unes 8.000 persones i s'ha allargat fins a 6:45 del matí. El rector de l'Autònoma assegura que s'han sentit desbordats per la quantitat de gent que s'ha desplaçat fins al campus Joan Torres.
Javier Lafuente assegura que la convocatòria falsa els va arribar ahir a la tarda, que havien preparat un dispositiu amb els serveis de seguretat del campus, però que l'allau de gent que s'hi va desplaçar va superar les seves expectatives. El rector apunta que encara han de fer una avaluació dels danys que ha provocat la macrofesta, tot i que no hi ha hagut destrosses importants. I ja estudien mesures per evitar que es pugui tornar a repetir. Lafuente n'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
Aquesta nit ha estat ja al límit. Suposem que si no fem accions encara més fortes, igual podria incrementar, però nosaltres, en quan acabem de fer la valoració, parlarem amb tothom per veure quines accions s'han de fer, perquè això no és possible. O sigui, no té sentit que a les 1 o 2 de la matinada vinguessin trens plens de gent a fer, bueno, festa. Tendem a dir-ho així.
Els Mossos també han explicat a RAC1 que no es va identificar ningú perquè van considerar que no havien d'accedir a la UAB per la gran quantitat de gent que s'hi va aplegar. Expliquen que cap a quarts de set ja no hi quedaven grups importants. En qualsevol cas, el director de la policia, Pere Ferrer, ha dit al Via Lliure que els queda una sensació d'impotència.
Un punt de certa vergonya col·lectiva que situacions d'aquestes, després d'un any i mig de pandèmia, se segueixin produint amb aquestes magnituds, però el que està clar és que tampoc se'ls hi pot demanar a les autoritats, diguem, als policies, a les policies locals de Catalunya, als vigilants de l'autònoma, que quan 3.000 persones estan arribant allà, que es faci el que sigui per impedir-ho, perquè em sembla que no respectaria, com deia, cap principi de proporcionalitat.
A les portes de les festes de la Mercè de Barcelona i amb la possibilitat que repeteixin macrobotellons a la capital, els Mossos asseguren que des d'aquest estiu han incrementat un 20% la presència policial a les nits i que treballen amb la Guàrdia Urbana per evitar possibles incidents.
Com dèiem, tot plegat va començar fa uns dies amb una convocatòria falsa de festa, discjòquei, que es va escampar per les xarxes socials, però malgrat que en realitat no hi havia res organitzat, milers de persones han decidit passar la nit de festa per tot el campus de l'Autònoma a Bellaterra, amb el qual, i majoritàriament sense mascaretes, els serveis d'emergències han explicat que han atès 10 persones, totes lleus, per contusions i intoxicacions etíliques. Allà hi era també en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. Durant tota la matinada i per tots els racons del campus universitari s'han pogut veure grupets de joves cercant música punxada per uns discjòqueis que mai han aparegut. A manca de festa organitzada, festa improvisada. El gruix d'aquest macrobotellón s'ha concentrat al voltant de la vila universitària. Ha estat una falsa convocatòria que s'ha difós ràpidament per les xarxes socials. El vehicle particular i, sobretot, Ferrocarrils de la Generalitat han estat els mitjans de transport emprats per anar a la festa.
La gente empezó a hablar de fiesta en los grupos de WhatsApp y pues hemos venido.
Hemos venido en tren y estaba a petar, a petar. Nos hemos enterado por contactos y hemos decidido venir aquí porque pensábamos que habría bastante ambiente.
Como está todo tancat, llavors buscan qualsevol oportunitat, imagino, per fer festa. Llavors és el que ja no es pot fer.
Cap jove portava mascareta posada, com si aquest complement, per ells, ja hagués passat a la història.
Però aquest de la Universitat Autònoma de Barcelona no ha estat l'únic macrobotellón destacat de les últimes hores. A Madrid, fins a 25.000 persones es van concentrar en una festa multitudinària al campus de la Universitat Complutense, que es va allargar fins pràcticament les 7 del matí. Madrid, Núria Torrents.
Bon dia. La majoria joves i sense mascaretes van estar de macrobotellot als jardins de les facultats de Filosofia i Dret, segons es pot comprovar en les imatges que alguns assistents han penjat a les seves xarxes socials. La policia denuncia que no va rebre cap avís ni informació per part de la Universitat Complutense de Madrid. Per això diuen el dispositiu no era prou nombrós per fer front a una celebració d'aquestes característiques i encara menys per dissoldre-la. Ara bé, asseguren que van aconseguir enviar tothom cap a casa sense cap incident. Això sí, tot de forma molt lenta i esglaonada, ja que a partir de les 2 de la nit el metro de la ciutat està tancat i el transport públic nocturn al campus és escàs.
RAC 1 migdia.
I tot plegat es produeix en un context en què la demanda per vacunar-se contra el coronavirus està sent més baixa de la prevista per Salut al setembre. I això està provocant que hi hagi vacunes que estan a punt de caducar perquè ja s'havien descongelat per administrar. Doncs bé, per aprofitar aquests fàrmacs, els experts demanen celeritat a l'administració de cara a decidir si finalment s'aprova posar terceres dosis a la població en general, Anna Pujol.
De moment només s'estan administrant a residències de gent gran i persones immunodeprimides. Per això el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra, demana que les autoritats decideixin ja si també es poden posar terceres dosis a la resta de la població. Ho explicava el Via Lliure.
L'altra cosa que s'ha de decidir com abans millor és si cal posar una tercera dosi a un gran percentatge de la població. Aquí al Regne Unit comencem la setmana vinent un altre cop la ronda de vacunar tota la gent a partir dels 50 anys, no? Això seria un, si creiem que és útil fer-ho i cal fer-ho, seria un bon ús de les vacunes que ja tenim i que tenim descongelades i posem-les, no?
Per altra banda, ara mateix, diferents punts del país presenten un percentatge de vacunació molt inferior a la mitjana de Catalunya. Segons dades del Biocom SC de la Universitat Politècnica, són zones com els barris metropolitans del Raval, la Mina o Sant Roc a Badalona, però també municipis com Salt, Manlleu o Vic, on la vacunació en pauta completa ronda el 50%, és a dir, uns 20 punts per sota la mitjana catalana.
Precisament, la directora gerent de l'àrea bàsica de salut Vic Sud, Marta Serrarols, ha explicat al Via Lliure que les persones que encara no s'han vacunat a la ciutat són en bona mesura gent en condició condicions de vida més precàries o joves nouvinguts que creuen que la situació no va amb ells. Per això planteja fer campanya a les zones on viuen o les que més freqüenten.
Hem d'anar segurament a instituts que tenim a la zona amb un tant percent d'immigració molt alt, doncs potser anar directament allà a vacunar, que és una cosa que d'entrada el departament no s'ha plantejat com a estratègia poblacional, però potser nosaltres ho hem de fer-ho. Potser hem d'anar als mercats setmanals que tenim. Coses s'han fet, però segurament algunes ara han de ser més contundents i més decidides, no? Perquè si no quedarem enrere.
Per cert, que Salut avui ha informat que des d'ahir s'han posat prop de 21.800 dosis més, un 71% dels catalans ja porta la pauta completa, mentre que el 54% dels joves d'entre 12 i 15 anys ja s'han posat com a mínim una dosi. Pel que fa a la situació als hospitals, continua millorant, Anna.
En les últimes hores han sortit de les UCIs 6 pacients i ara el total de crítics és de 210. Els ingressats a planta també són una cinquantena menys i ara n'hi ha 578. Avui s'han registrat 5 morts per la malaltia i 621 nous contagis. La velocitat de transmissió del virus es manté al 0,88 i el risc de rebrot baixa molt lleugerament fins als 80 punts. També ho fa la incidència acumulada en els últims 14 dies, que és de 95 casos per cada 100.000 habitants.
I encara parlant de la pandèmia, les colles castelleres s'han tornat a posar la camisa per actuar després d'un any i mig. Ahir ho van fer els cargolins d'Esplugues de Llobregat amb un 3 de 6 que es va convertir en el primer castell des de l'inici de la pandèmia i avui ho faran els castellers de Vilafranca, tot plegat després que el Procicat hagi ampliat el límit de persones a assajos i actuacions a 160, Joel Penya.
Els Verds volen fer a 8:15 la primera actuació completa, tres castells que seran de 7 i ronda de pilars. El cap de colla, Sisco Benet, explica a RAC1 que a Vilafranca frisaven per sortir a plaça.
Les ganes que tenia la gent al final estaven a la porta de casa amb la faixa sota el braç esperant que algun dia o altre els deixessin escapar per fer castells.
Els Xiquets de Valls també van fer els primers assajos generals ahir. El cap de colla de les joves, Jaume Martí, el president de la vella, Albert Pedret, van reconèixer a RAC1 que ja tenen Santa Úrsula el 24 d'octubre entre Sella i Sella.
Que abans de Santa Úrsula doncs, poder tenir més actuacions on poder rodar tots els castells i la canalla i arribar amb seguretat i veure si podem arribar amb un castell de 8.
Som els que han fet les coses escrupolosament molt ben fet. Rectificaran el tema del 160 i per Sant Urslo hi haurà les dues colles senceres amb massa segur.
Mentrestant, a Tarragona, les colles han preparat un protocol per actuar la setmana que ve per Santa Tecla.
3 minuts i un quart de 3, fem una pausa i ara tornem.
RAC 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1 migdia. RAC 1 migdia.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut i drogat que ahir a la nit va provocar un accident amb dues víctimes mortals a la 22 a l'altura de Lleida. Són un home i una dona de 41 i 39 anys, veïns de Lleida que circulaven amb una motocicleta. Els agents van enxampar els detinguts 2 quilòmetres més enllà del lloc dels fets, quan conduïa molt a poc un tot terreny que tenia un cop fort a la part davantera.
Li faltava el para-xocs, la matrícula i tenia una roda punxada. Després de veure que només hi havia una persona dins del tot terreny, els Mossos van comprovar que triplicava la taxa d'alcohol permesa i que va donar positiu al control de drogues. Just després van rebre l'avís d'un conductor que a prop d'allà hi havia hagut un accident. Quan s'hi van desplaçar, els agents van localitzar dues víctimes mortals a més de les restes de la seva motocicleta. Segons els Mossos, el conductor del vehicle hauria xocat amb la motocicleta i conduït un parell de quilòmetres més. El detingut passarà a mans del jutge durant les properes hores. Està detingut com a presumpte autor de 2 homicidis per imprudència greu, conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i omissió del deure de socors. Amb aquestes dues víctimes ja són 95 les persones que han mort en accident de trànsit de Catalunya.
En clau política, Junts per Catalunya dona per fet que els que han batat a la taula de diàleg perquè són els qui aposten per no renunciar a res. El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, assegura que no permetran que des del govern espanyol els marquin què han de dir a la negociació, ho han dit aquest dissabte en el primer Consell Nacional del partit des que es va crear, Maria Costa.
I amb el principal missatge de Junts del Consell, que ha estat la crida a la unitat, però Jordi Sánchez també s'ha referit al terrabastall d'aquesta setmana sobre qui s'acabava seient a la taula de diàleg. Això després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acceptés acceptés la proposta de Junts, que també incorporava, a banda de Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras. La formació insisteix en que el veto ha estat perquè Junts, diu, està disposat a no moure ni un dit i a renunciar a res, ho ha assegurat el secretari del partit, Jordi Sánchez.
Us asseguro que no ens han vetat per cap de les quatre persones que varen ser proposades per l'executiva, perquè sabien que nosaltres portaríem sí o sí llum i taquígraf a una reunió, a una trobada que s'anava a fer sense ordres del dia, sense claretat en la forma amb la que havíem d'abordar la negociació per avançar cap a l'autodeterminació i l'amnistia, i sobretot perquè la nostra veu seria la veu de la no renúncia.
Sánchez, que ha insistit això, sent que no qüestionaran la legitimitat de Pere Aragonès com a president.
RAC 1 migdia.
En plana econòmica, els sindicats demanen al govern espanyol una nova llei que permeti sancionar de forma efectiva les empreses que no compleixin amb les normatives d'igualtat salarial. Diuen que ara mateix, recordem que avui és el Dia Internacional per la Igualtat Salarial, la majoria de companyies del país encara no tenen plans d'igualtat. Això, tot i estar-hi obligades per llei a partir del proper mes de març.
A partir d'aleshores, totes les empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a negociar un pla d'igualtat salarial, segons estableix un reial decret aprovat l'any passat. De moment, però, Comissions Obreres assegura que només està treballant en uns 500 d'aquests plans i que 2.800 companyies encara no han obert el procés. Per això, demanen una nova llei de transparència per donar a l'administració més capacitat per posar sancions. N'ha parlat a RAC1 Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació de la UGT, i Menxo Gutiérrez, secretària de Dones de Comissions Obreres.
És importantíssim saber les dades, tenir el coneixement real en totes les empreses de lo que cobren homes i dones i per què, que sigui una obligatorietat efectiva i real de la transparència salarial.
La falta de poder coercitiu de la inspecció de treball per manca de recursos, evidentment, de fer el seguiment d'aquestes empreses i, per altra banda, de l'infrasancionament que es genera, no?, de la LISOS.
A més, exigeixen que les dades sobre la bretxa salarial s'actualitzin cada any, tenint en compte que les últimes són del 2018. Entre altres raons, volen saber fins a quin punt la pandèmia ha afectat més els sectors laborals on majoritàriament treballen les dones, com ara el de les cures.
I en plan internacional, als Estats Units, les mirades estan centrades a la capital, a Washington, on la policia ha reforçat la seguretat a tota la ciutat per una manifestació convocada per simpatitzants de Donald Trump en suport als empresonats per la sala del Capitoli del 6 de gener. Està previst que les protestes arribin fins al Congrés, que està blindat per evitar un nou assalt, i la policia també vol evitar que es produeixin xocs amb grups antifeixistes que han convocat contramanifestacions. Corresponsal de RAC1 a Washington, Albert Trabé, bon dia.
Bon dia. La policia no té gaire clar quanta gent participarà a la manifestació, però ha avisat que pot ser violenta, ja que els indicis trobats als fòrums d'internet són semblants als previs a la sala del Congrés del 6 de gener. La manifestació vol ser una protesta per l'empresonament d'unes 600 persones que van irrompre el Capitoli, els que Trump i el seu entorn consideren presos polítics. Falta saber encara si es presentaran a Washington milícies extremistes com els Proud Boys o els Oath Keepers. Des de les detencions posteriors a la sala del Capitoli, hi ha certa paranoia entre els seus integrants i molts veuen la convocatòria d'avui com una trampa de l'FBI. Com que aquest cop les autoritats estan previngudes i el Capitoli blindat, l'objectiu és també evitar que repeteixin xocs amb grups antifeixistes que han convocat una contramanifestació a la mateixa hora que els simpatitzants de Donald Trump.
I en plana cultural, ha mort als 86 anys a Santander el director de cinema Mario Camus.
Déjala volar.
Yo no quiero que la mañana me se vaya.
Camus va dirigir una trentena de pel·lícules com Los Santos Inocentes, l'adaptació de la novel·la de Miguel Delibes.
Un film amb el que va obtenir la menció especial del jurat del Festival de Cannes un any després, el 1984. També va dirigir La Colmena, guardonat precisament amb l'Os d'Or al Festival de Berlín l'any 1983. Camus va fer incursions a la televisió als anys 70 amb èxits com Curro Jiménez o Fortunata i Jacinta. L'any 1985 va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i l'any 2011 el Goya d'Honor.
RAC 1 migdia.
2:18 en futbol. Albert, tenim en joc des de les dues el partit de la primera divisió masculina entre el Rayo Vallecano i el Getafe.
Sí, és el derbi madrileny de la jornada, pendents de si debutarà amb el Rayo el davanter colombià Radamel Falcao. De moment és a la banqueta. Com tenim el partit, Jaume Molló? Bon dia.
Bon dia, Albert. De moment guanya el Rayo Vallecano per 1-0 el Getafe al minut 18 de la primera part. Un partit i un gol amb polèmica perquè l'àrbitre, després de consultar el VAR, ha xiulat un penal de Jané, el defensa del Getafe, el davanter del Rayo Enteca, per un cop al braç, per un cop amb el braç a la cara, però que, la veritat, vista la repetició, no sembla d'aquelles accions tan clares de VAR. En tot cas, Estrada Fernández, del català, des de Las Rozas, ha avisat Cordero Vega El penal l'ha transformat pel Rayo Vallecano, vull dir Trejo. Per tant, Rayo 1, Getafe 0, Getafe de Mitchell, que aniria a camí de la cinquena derrota en 5 jornades. Falcao, per cert, suplent.
I pendents també de Jang To, un jugador del Getafe que ha hagut de marxar lesionat a aquest inici de partit. Veurem, perquè realment, vaja, preocupant la imatge del futbolista amb les mans a la cara. Veurem si hi ha comunicat o no al final del partit del Getafe. És el segon partit d'aquesta cinquena jornada de la primera divisió masculina, que va arrencar ahir amb el Celta 1, Cádiz 2. Compta amb els gallecs, que han sumat només un punt dels 15 possibles, i a Vigo hi ha debat sobre la continuïtat o no del tècnic Eduardo Coudet. I a aquesta hora també estem pendents del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Ara mateix tenim en marxa la Q de MotoGP. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Albert. Queden 5 minuts perquè s'acabi la repesca per disputar després la pole a la Q2. De moment, els dos pilots que tenen la posició de passar són el primer, Nea Bastianini, i el segon, Franco Morbidelli. Tercera posició provisional per Marc Márquez, i la 11a en aquesta Q per Àlex Márquez, d'una Q amb noms il·lustres, a més dels germans Márquez, i són Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, i també els pilots oficials de KTM, Miguel Oliveira i Brad Binder, amb Iker Lecuona també, entre d'altres. Queden encara 4 minuts, pot variar força el panorama. Marc Márquez, de moment tercer, a una posició que hauria de guanyar per passar a disputar, a partir de 2:45 de 3, la definitiva Q2 per aquest Gran Premi de San Marino. I estan classificats Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jack Miller, Joan Mir, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Joan Zarco, Pol Espargaró i Jorge Martín, que han estat els 10 millors a les 3 primeres sessions lliures.
Doncs pendents de la Q1, després de la Q2, i cap a la part final del programa sabem qui aconsegueix la pole position. Ja sabem qui té la pole a Moto3.
Sí, el pilot italià Romano Fenati, encapçalant de fet un festival de pilots locals, el Gran Premi de San Marino, però el circuit de Misano està situat a Itàlia. El segon ha estat Denis Foggia, el tercer Nicolò Antonelli, que estaran amb Fenati a la primera fila, a la segona, quart, Andrea Miño, cinquè, Jaume Macià, i sisè, Xavi Artigas. El líder, el murcià Pedro Acosta, arrencarà novè des de la tercera, i el valencià Sergio García, que és el segon del campionat, 12è des de la quarta. Jeremy Alcoba, 26è, no ha superat la Q1, i Gabri Rodrigo es baixa per lesió. Després de la forta caiguda que va tenir el Motorland d'Aragó, ahir va participar als primers lliures, avui s'ha llevat molt adolorit i ha decidit saltar-se aquest Gran Premi de San Marino.
I al món del motor, Quim, també un ull posat al trial, perquè d'aquí a uns minuts, Toni Bou podria embutxacar-se un altre títol mundial.
Tenim en marxa a Gouveia el Gran Premi de Portugal, que és l'última prova del Mundial de Trial GP, en què, com dius, Toni Bou ho té molt bé per proclamar-se campió del món per 29a vegada, i seria la 15a a l'aire lliure. Què ha de fer el pilot Repsol Honda? Doncs completar la prova. Si acaba el recorregut, puntua, i amb això ja matemàticament es proclama campió del món. Només un abandonament o una desqualificació de Bou, combinats amb una victòria d'Adam Raga, donaria el títol al pilot d'Ulldecona i li faria perdre a Bou. Per cert, aquesta tarda també pot ser campiona de trial femenina. Laia Sanz busca el seu 14è títol, és segona a la general a un punt d'Emma Bristow, el que ha de fer és acabar el trial per davant de la pilota anglesa.
Per cert, notícia també d'aquest migdia, el món del ciclisme. Comunicat de l'equip Movistar anunciant la rescisió de contracte de mutu acord amb el colombià Miguel Ángel López. Després, us recordareu que el ciclista decidís plegar la Vuelta en la penúltima etapa. A primera divisió tenim a l'equador de la primera meitat aquest de Rayo 1, Getafe 0. De la resta de la jornada d'aquest dissabte destaca Molló l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao, que jugarà d'aquí a menys de 2 hores al Metropolitano.
Exacte, 4:45, els de Simeone tercers amb 10 punts de 12 possibles. Compte, però, que els de Marcelino també han arrencat bé. Són 5ens a la classificació amb 8 punts després de 4 partits. L'Atlético que ve d'una setmana convulsa amb l'empat a 0 de dimecres al Metropolitano en l'estrena la Champions contra el Porto, i de guanyar in extremis i en polèmica fa res, 6 dies, a Cornellà al Prat amb aquell gol al minut 99. Pendents també de la titularitat de, o no, de Griezmann, que va entrar l'altre dia a la segona part, recordo, i va ser xiulat en el partit de Champions. Atlètic Club, un gol encaixat en 4 partits, s'enfronten avui 2 dels 7 equips de la Lliga que no han perdut després de 4 jornades. A l'Atlético, Coca i Lemar lesionats, a l'Atlètic Club Santet Gerai, Yuri i Nolasquain. Xiularà Gil Manzano i el bar hi serà Iglesias Villanueva.
Els matalassers tercers amb 10 punts, els bascos cinquens amb 8, per tant és un partit a priori exigent pels del Cholo Simeone. També avui Elx Llevant a 2:15 i a la vez es una a les 9 del vespre. Demà serà el torn de l'Espanyol, també del Real Madrid, de seguida en parlem. Però abans ens aturem en el darrer partit de la jornada. Dilluns a les 9, Barça-Granada al Camp Nou. Primer partit pels Blaugrana, després del 0-3 a la Champions. Per tant, el de dilluns no és un partit qualsevol. Un mal resultat situaria l'equip de Ronald Koeman, i sobretot l'entrenador, en una situació delicada. Hola, Damià López, bon dia.
Hola, Albert, què tal? Bon dia.
Quina és l'última hora del conjunt blaugrana? 48 hores de jugar contra el Granada.
Doncs l'equip avui s'ha tornat a entrenar, ja dos dies de reprendre la competició, dilluns Barça-Granada. Avui ja amb Samuel Umtiti treballant amb el grup. Ahir el francès no va participar de la sessió amb els seus companys per un malestar general, segons va informar el club. Avui Umtiti ja ha tornat a la ciutat esportiva a un ritme, això sí, ens expliquen, més suau que la resta. Demà al migdia, per cert, roda de premsa de Ronald Koeman prèvia al partit contra el Granada, presencial per primer cop abans de la pandèmia. També torna la normalitat a la sala de premsa de la ciutat esportiva. A banda d'això, esperant que vagin tornant els lesionats, sembla que aviat es pot produir el retorn d'Ansu Fati a l'equip. Avui s'ha entrenat de nou Ansu a bon ritme. Ara mateix és la gran esperança d'un Barça que ve de rebre un correctiu duríssim contra el Bayern al Camp Nou i que buscarà començar a aixecar-se dilluns contra el Granada de Robert Moreno.
Un Robert Moreno que és l'únic tècnic català de la primera divisió i que Damià dilluns tornarà a trepitjar el Camp Nou.
Sí, el tècnic català del Granada vivint la seva primera experiència dirigint una banqueta com a primer entrenador a la primera divisió espanyola. En una entrevista al Tu Diràs, ahir parlava del seu Granada, del partit de dilluns i també sense embuts de com veu el Barça i de la il·lusió que li faria algun dia poder entrenar l'equip blaugrana, admetent però que ell encara no ha fet mereixements i que necessita més trajectòria. L'escoltem parlant del somni que suposa per ell asseure's dilluns a la banqueta del Camp Nou, encara que en aquest cas sigui com a rival.
Sí, em ve una mica al cap de tant en tant el fet d'anar a Camp Nou, de seure a la banqueta, que era una de les coses que fa 20 i pico anys em vaig prometre en una visita que vaig fer amb el Lluís Lainz a les instal·lacions del Camp Nou, quan encara estava traient el títol d'entrenador. I bueno, és un somni que compliré el dilluns a la nit i bueno, content, amb ganes i amb ganes de donar un petit susto al Barça i a l'afició del Barça.
D'entrenador a entrenador, Robert Moreno va voler ser empàtic amb Ronald Koeman i el va defensar d'aquesta manera.
Jo el que et dic és que per un partit no es pot matar un entrenador. Vale? I el Barça, amb Koeman ha tingut moments molt bons jugant, inclús amb la línia de 5 que tothom critica. Jo crec que el Cruyff jugava 3-4-3. Ara tothom defensa el 4-3-3, però els orígens estan amb el 3-4-3.
I per últim, diu l'entrenador del Granada, que s'espera la millor versió del Barça de cara a dilluns.
Jo estic segur i ja veuràs com el dilluns trobarem un gran Barça, perquè jo he viscut aquestes situacions i el que té ganes a l'equip, al grup, a part de l'entrenador, és de demostrar a tothom que són bons, igual que el dia de la Real Societat, primer partit sense Messi. Mira quin partidàs van fer. Jo l'he estat analitzant aquests dies i deies, ostres...
El Granada no ha pogut guanyar, encara la Lliga ha sumat només 2 punts en 4 partits, 2 empats i 2 derrotes.
Per tant, demà al Camp Nou, duel entre entrenadors... diríem que qüestionats o més ben dit que no estan vivint un inici còmode de Lliga. El Granada que encara no ha guanyat i Koeman ja ho sabeu amb aquests estira i arronses amb Joan Laporta que s'han fet més evidents, Damià, amb aquest documental que es titula Força Koeman.
Sí, aquest documental que s'està matent actualment a Holanda i que revela que ja se sabia que Koeman no era l'aposta principal de Laporta fa uns mesos, que els va comunicar, diuen en el documental, que necessitaven temps per buscar un nou entrenador i que si no el trobava, Ronald podria continuar a la banqueta. Koeman explica el següent, diu, ens havíem dut sempre bé, llavors el president em diu, encara tinc dubtes, necessitem més temps i buscarem altres opcions, no et podem aclarir més. La resposta del tècnic, segons ell mateix explica, va ser, doncs digue'm que no sóc prou bo per entrenar l'equip i així podrem acabar amb aquesta història, arregla-ho si no en vols, fes-ho, però no em deixis amb aquesta incertesa dient-me que sortiràs a buscar altres opcions. La gent de Koeman, Rob Janssen, també hi fica cullerada i diu, era una decisió boja, absurda, fonamentada en res, basada només en les seves sensacions, una bogeria. Jo no vaig tornar a parlar amb Laporta, però afortunadament la gent que l'envolta va contribuir a que Koeman es quedés. Llavors el president va sortir davant dels mitjans dient que continuarien junts, que són amics. Aquesta és la hipocresia de l'esport d'alt nivell. Atenció, doncs, a aquestes paraules de Rob Janssen, agent de Ronald Koeman, dient que Joan Laporta va ser un hipòcrita en tot l'afer de la renovació o no de Ronald Koeman.
Doncs un nou capítol d'aquest serial Koeman la porta. El que és evident és que aquesta relació entre entrenador i president l'acabarà marcant els resultats, la marcarà la pilota. Dilluns a les 9, el Barça-Granada compta amb els andalusos que mai havien guanyat el Camp Nou, de fet havien perdut sempre, excepte l'últim partit, el de fa 5 mesos, un resultat que va fer molt mal, la victòria dels andalusos que va impedir als de Koeman situar-se líders de la Lliga. Més enllà de la gespa, Damià, a les últimes hores també protagonisme als despatxos.
Sí, perquè el Barça, conjuntament amb Real Madrid i Atlètic Club de Bilbao, anunciava ahir que impugnarà l'acord entre la Lliga i el fons d'inversió CVC, una aliança que es va votar en l'Assemblea de la Lliga, celebrada el 12 d'agost, i que aquests tres clubs impugnaran en considerar, explica el Barça en el seu comunicat, que va ser adoptat en el marc d'un procediment notòriament irregular i irrespectuós amb les mínimes garanties exigibles, especialment davant d'una operació d'aquesta transcendència i durada, deia aquest comunicat realment contundent i agressiu. El vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, justifica aquesta acció judicial. Són declaracions als mitjans del club.
La convocatòria que hi va haver aportava una informació del tot insuficient per prendre una decisió i per nosaltres avaluar la situació. I en segon lloc, perquè en el transcurs de la mateixa assemblea del 12 d'agost es va fer un canvi de criteri i en definitiva es va acabar demanant l'aprovació d'una cosa diferent a la que s'havia plantejat inicialment, no?
La decisió d'impugnar l'acord entre la Lliga i CVC es va prendre en la junta directiva d'abans d'ahir. Més tard, la Lliga feia un comunicat on mostrava la seva sorpresa en recordar que ni Barça, ni Madrid, ni Atlètic Club es veuen afectats per aquest acord, ja que van renunciar a formar-ne part, a diferència dels 39 clubs restants de primera i segona.
Alguna cosa més per rematar aquesta actualitat blaugrana?
Sí, un nom propi, Noelia Romero. Ahir es va declarar improcedent l'acomiadament de Noelia Romero, la compliance de la Junta de Bartomeu, per part del jutge, que ha considerat que la seva sortida del club es va produir per una represàlia per rastrejar les irregularitats de l'escàndol de les xarxes socials del Barça Gate. Romero, en un comunicat, destaca que ja ha quedat demostrada la improcedència del seu acomiadament. La sentència destaca que no va cometre cap fet greu ni molt greu sense poder-se aprovar cap de les 13 acusacions que figuraven a la carta d'acomiadament. Ara, Noelia Romero ha de ser readmesa pel club, havent-se-li de pagar els salaris endarrerits o bé se l'ha d'indemnitzar en prop de 15.000 euros.
Passa un minut de 2:45 de la tarda, pentinada l'actualitat del Barça, que jugarà dilluns, d'aquí a menys de 2 hores l'Atlético, i l'altre candidat al títol, el Real Madrid, ho farà demà a les 9 del vespre al camp del València, un equip xe, Clara, que és un dels equips que ha començat millor la Lliga. De fet, és co-líder empatat amb el Madrid i l'Atlético.
Sí, tots tres tenen 10 punts, 3 victòries, un empat que han despertat l'optimisme a més talla. Fins i tot avui li han preguntat al tècnic valencianista Pepe Bordalás si es tractava d'un dels partits més importants de la temporada o si ja afirmava acabar la Lliga en aquesta posició. L'entrenador alacantí ha rebaixat l'eufòria davant un partit que defineix com a molt difícil.
Solo pensamos en lo inmediato, que es el partido de mañana contra el Real Madrid. Por el nivel de rival que tenemos enfrente, pues obviamente lo hace un partido más llamativo, más especial por ese buen arranque que comentas. Pero bueno, no dejamos de tener los pies en el suelo. Esto recién comenzó, es un partido difícil, complicado contra un grandísimo rival en el que tenemos muchas esperanzas y mucha confianza. Luego el resultado puede ser cualquiera.
Un Bordalás que per cert ha repetit 11 en les 4 jornades de Lliga. Només va introduir un canvi a Granada per l'expulsió d'Hugo Guillamón en el debut i demà també n'haurà de fer un altre davant la lesió de Xerichev. Folquier podria ocupar la seva plaça. I en aquest inici destaquen Carlos Soler i Gonzalo Guedes com a grans esperances de l'equip. Un 11 que haurà de plantar cara a un Real Madrid que arriba en un bon moment després de la golejada contra el Celta per 5-2 i la victòria in extremis a la Champions a camp de l'Inter. I a més, il·lusionats amb el rendiment dels joves, especialment de Vinícius i del darrer fitxatge, Eduardo Camavinga. Querida Karim Benzema, que va firmar un hat-trick la passada jornada, el francès va fer treball al gimnàs aquest divendres, però podrà jugar sense problemes. Pregunta a Bordalás, té por d'aquest Madrid? Respuesta.
Nosotros no tenemos miedo absolutamente a nadie. Yo no, nunca he tenido miedo a nada ni a nadie. Respeto, obviamente, respetamos no solamente al Madrid por el nivel y el potencial de equipo, a todos los rivales. Cada día les digo a mis jugadores que todos los rivales del campeonato merecen el máximo respeto porque son equipos que trabajan y compiten para ganar, pero miedo, no podemos tener miedo. Estamos desarrollando lo que más nos gusta.
Un Madrid que té les baixes de Bale, que segons la COPE podria estar entre 8 i 10 setmanes de baixa per la ruptura dels isquiotibials de la cama dreta, i també de Kroos, Mendy, Marcelo i Ceballos. Caldrà veure si juga Eden Hazard, que no va tenir ni un sol minut a Milà, malgrat passar-se en 40 escalfant. Aquesta tarda, a les 6, els blancs faran l'última sessió preparatòria i just abans a les 5, Carlo Ancelotti compareixerà en roda de premsa.
La veritat és que ha començat molt bé aquest València de Bordalàs. Demà, Molló, serem molt de Bordalàs a partir de les 9 al Superesports.
Per una vegada a la vida.
El derbi madrileny continua amb victòria local, oi?
Sí, continua guanyant el Rayo, tot i que el Getafe de Mitchell està reaccionant. De fet, abans del gol local estava jugant bé. El conjunt del Coliseum hi havia tingut una bona oportunitat en els peus d'Unal. 34 de la primera, Rayo 1, Getafe 0.
Demà a les 9 al València-Madrid i just abans, a 6:45, el partit de l'Espanyol al camp del Betis. L'equip ha fet aquest migdia l'últim entrenament abans de viatjar pendents de la convocatòria. El tècnic Vicente Moreno recuperarà Sergi Gómez, és baixa segura, i Ángel Herrera, i gairebé descartats David López i Calero. Vicente Moreno destaca l'aposta ofensiva del Betis.
Cuando juega el Betis, habitualmente son partidos bonitos posiblemente, ¿no? En cuanto al espectador, en cuanto que son partidos abiertos. Luego hay que tener cuidado, porque estamos hablando del equipo que ayer se vio, que tiene facilidad especialmente para generar, como también tenemos nosotros, y muchas veces el resultado en cuanto a goles la determina la finalización que tengan, el día que tengan, la finura que tengan ese día, ¿no? Que a nosotros nos está pasando un poco lo mismo. Entonces, yo creo que el Betis va a ir a buscar la portería nuestra seguro, nosotros también, y eso pues siempre en contrapartida pues tienes que pagar una serie de peajes, ¿no? Intentaremos buscar un equilibrio para que al final en esa balanza pues determine más el saldo a favor en cuanto a goles a favor que en contra.
Un Betis que ve de jugar a l'Europa League dijous va guanyar el Celtic per 4-3. Quina és l'última hora del conjunt bètic? Joan Navarro, bon dia.
Bon dia, Albert. Doncs el Betis ve de guanyar la primera jornada de l'Europa League, com deies, contra el Celtic, i ve amb la moral pujada per jugar contra l'Espanyol. Pel partit de demà està previst que Pellegrini faci fins a 8 o 9 canvis a l'11 inicial, un fet molt habitual en el xilè, qui podria donar descans a Víctor Ruiz, Fekir i Borja Iglesias. De fet, Albert, els dos primers són els únics jugadors que han sigut titulars en els cinc partits oficials dels sevillans. I un últim apunt abans d'aquest partit, i és que demà és molt probable que es trobin al camp Joaquín i Diego López, és a dir, els dos jugadors més veterans a la Lliga. Únicament els separen 105 dies, sent més gran Joaquín, qui ja té 40 anys. En el cas de Diego López, complirà els 40 el següent 3 de novembre.
S'ha acabat la Q de MotoGP del Gran Premi de San Marino. Ha passat Marc Márquez a la Q2?
Sí, i ara mateix ja arrenca aquesta Q2 amb Marc Márquez, que ha estat el segon de la Q i, per tant, pels pèls, però sí ha classificat, i també Enea Bastianini, que ha estat el millor de la repesca. 13 minuts i mig per decidir la pole del Gran Premi de San Marino de MotoGP a Misano. Recordem, la disputen Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jack Miller, Joan Mir, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Joan Zarco, Pol Espargaró, Jorge Martín, i venint d'aquesta repesca, Pecco Bagnaia i Marc Márquez buscant la pole. Per cert, estic seguint a través de la web el trial de Portugal, i si la informació del seguiment de resultats en directe és correcta, Laia Sanz ha guanyat el trial de Portugal i, per tant, s'ha proclamat campiona del món de trial per 14a vegada a la seva carrera. La pilota catalana de Gas-Gas ha completat les dues passades pels recorreguts amb només 6 punts de penalització, batent la també catalana Berta Bellán, que ha estat segona amb 11 punts, i tercera la britànica Emma Bristow amb 14, que és la que arribava líder del campionat. Per tant, insisteixo, si es confirmen aquests resultats, que de moment seguim de manera provisional online, Laia Sanz podria haver guanyat el seu 14è Mundial de Trial.
Doncs seria una notícia fantàstica, esperem confirmació, però Laia Sanz, que ampliaria el seu palmarès, ara pendents, evidentment, també de la categoria masculina. Reprenent el fil del futbol, a segona divisió aquest vespre el Girona rep el Valladolid a partir de 8:45 en directe al Superesport, sense Mitchell a la banqueta, que està sancionat. Com qui diu, acaba de començar la Lliga, però amb l'equip ocupant zona de descens és necessari començar a sumar de 3 en 3 per sortir de la part baixa de la classificació. Girona, Miquel Agut, bon dia.
Exacte, Albert, bon dia. Només s'han jugat 5 jornades, però és que el Girona només ha estat capaç de sumar 4 punts dels 15 en joc i ara mateix és tercer per la cua. Són 3 derrotes consecutives que han fet mal, sobretot l'última, la de Màlaga, perquè a diferència d'altres partits en què els resultats no havien acompanyat, en aquest cas no és només que el resultat no acompanyés, sinó que, a més, les sensacions de l'equip de Mitchell van ser realment dolentes. De cara al partit d'aquest vespre a Montilivi, el míster té clara la premissa. El primer que cal és atacar bé. Així, amb l'equip instal·lat a camp contrari, serà com podrà defensar-se millor.
Y si somos agresivos hacia adelante, pero lo eres con balón, seremos capaces de defender hacia adelante. Entonces, la otra es no tener el balón y meternos atrás, pero no, yo esta manera de jugar no sé trabajarla bien, no confío en ella. El club no me ha fichado para ser un equipo especulativo. Yo creo que tenemos todas las armas para ser un equipo que vaya hacia adelante.
A Montilivi avui hi haurà un 40% d'aforament permès. Al davant, un rival molt poderós que la temporada passada jugava a primera divisió i que no ha acabat d'arrencar bé, però que és un gran candidat a l'ascens. Entre l'afició i la qualitat de la plantilla gironina, diu Mitchell que tenen prou eines com per aconseguir guanyar el partit d'avui.
Nuestra gente nos tiene que apoyar para cambiar esta dinámica. Necesitamos a nuestro público, necesitamos a nuestra gente. Quiero que sientan que son muy necesarios para nosotros y que el Valladolid venga y se sienta incómodo desde el primer momento. Es un reto para todos nosotros, que de aquí de Montilivi no se escape ningún punto más.
Un Mitchell que fa un mes i mig encara no, que treballa a Girona i que ja no només permet i accepta, de fet les demana, preguntes en català a les rodes de premsa, sinó que fins i tot es llança a dir algunes paraules en la nostra llengua.
Per demà, Estuani està. No, està... Esto ha entrenado bien, bueno, ha mejorado mucho de las molestias. Incluso esas pérdidas te generen estrés defensivo y a veces nos hemos hecho muy largos. Y eso, pues bueno, es algo que tenemos que cambiar. Y lo de viajar juntos, viajar junts, va por aquí.
¿Estem?
Estem.
Doncs, molt bé, gràcies. Molt bé. Bon dia a tots.
Moltes gràcies.
Una de les notícies positives del partit és que Cristian Estuani, després de perdre's el partit a la Rosaleda per molèsties al pubis, torna a estar disponible. Per cert, la prèvia del partit ve marcada per l'homenatge que el Girona ha previst a Dai Benítez, que deixa de ser jugador gironí 7 temporades i 199 partits després. El Girona a Valladolid, a 8:45 a Montilivi i al Superesports, amb arbitratge del basc González Esteban i amb un altre basc, Segués Oskov, al VAR.
A segona, ahir va arrencar la jornada amb la golejada de l'Almeria 0-4 al camp de l'Alcorcón, un resultat amb conseqüències, ja que l'Alcorcón ha fet fora el tècnic Juan Antonio Anquela pels mals resultats. Els madrilenys són ara mateix penúltims. És el primer entrenador destituït del futbol professional espanyol després de 6 partits. Si baixem un esglaó, a la primera federació ahir vam tenir un duel català a Palamós, Costa Brava 1, Cornellà 0. Demà, Reial Madrid-Castilla, Nàstic a les 12 del migdia i Sabadell-Barça B a les 5 de a la tarda. I en futbol internacional saludarem el Jaume Naveira per fer el menú internacional, però abans un parell de punts. El primer, Clara, avui el diari francès L'Equip detalla les xifres del contracte de Leo Messi amb el PSG.
Sí, en total serien 110 milions en 3 anys si compleix tota la vinculació amb el club parisenc. Recordem que s'havia parlat d'uns 35 milions per temporada, finalment són 30 en la primera i després en les dues següents 40. El contracte de l'argentí inclou una clàusula de fidelitat com la que ja tenia el Barça, també la tenia Antoine Griezmann. En aquest cas Messi guanyaria 10 milions extres quan comenci la segona temporada a París i també s'hi juga una tercera. A part d'aquests 30 o 40 milions a l'any, es paga 1 milió amb les criptomonedes, amb els anomenats fan token. Messi es converteix en el jugador més ben pagat de la plantilla per davant de Neymar i a tot això caldria sumar els possibles extras per títols col·lectius que aconsegueixi durant la temporada.
I pendents també de l'estat de salut de Pelé, que ha tornat a l'UCI. L'Hospital Albert Einstein de São Paulo detalla que ha patit una breu inestabilitat respiratòria i es troba estable. Recordem que el brasiler el van operar d'un tumor al còlon fa un parell de setmanes, fa 3 dies l'havien traslladat a una habitació, però ha hagut de tornar a l'UCI com a mesura preventiva, segons explica l'hospital.
Va Lukaku, secco, preciso, all'angolino, spiazza Olsen.
Pelota para Quintero, attenzione, Quintero!
Menú internacional.
Una temporada més a RAC1, torna a sonar la música del menú internacional. Cada dissabte el Jaume Naveira ens recomanarà els principals partits del cap de setmana del futbol internacional, aquells que no ens podem perdre. Hola, Jaume Naveira, bon dia i ben tornat.
Què tal, Albert? Bon dia.
Comencem per la Premier, on demà es disputa un gran partit que, a més, pretén ser el primer partit sense emissions de CO2.
Efectivament, parlem del Tottenham-Chelsea, que juga demà a 6:15. La iniciativa és conjunta entre Sky, la televisió que emetrà el partit, el govern anglès i el propi Tottenham. El club ha fet algunes recomanacions als espectadors que vagin al partit, com anar-hi amb bici o transport públic, demanar menjar a vegar als bars de l'estadi o reciclar mentre es trobin al recinte. A la part futbolística, partit molt interessant. Partides amb un Tottenham que va guanyar 3 dels primers 4 partits, però que va caure golejat la setmana passada a Crystal Palace, i un Chelsea amb un Lukaku superinspirat. El Tottenham recupera Lo Celso, Romero i Davinson Sánchez, que estaven fent quarantena a Croàcia després de disputar els partits de classificació pel Mundial a Sud-amèrica, a diferència doncs, del que demanava la Premier, que no permetia anar als jugadors sud-americans, i el Chelsea tindrà novament disponible a N'Golo Kanté.
De la resta de la jornada de la Premier, què en destaques?
Doncs que avui juga el Manchester City contra el Southampton a 4:00 PM, partit que tindrà lloc després d'una declaració una mica polèmica que va fer Guardiola el passat dimecres, perquè va demanar que hi hagués més gent a l'Etihad que el partit de Champions contra el Leipzig. Com és costum, amb el Manchester City les grades no estaven plenes, sol ser així els partits de Champions. També el Liverpool-Crystal Palace es disputa a la mateixa hora i és un partit a destacar, i demà juga el líder, el Manchester United, que visita un rival dur com el West Ham.
A França, Leo Messi debutarà com a futbolista del PSG al Parc dels Prínceps demà a 9:15.
Doncs sí, i serà tot un partidàs contra l'Olympique de Lyon, que després d'un inici dubitatiu a la Lliga ve de guanyar els últims 3 partits que ha disputat, 2 de Lliga i un d'Europa League. El PSG, per la seva banda, ve d'empatar a l'estrena de Champions davant el Bruges i tindrà la baixa de Kylian Mbappé per lesió, així que demà sembla que només veurem junts Neymar i Messi.
A Itàlia, ens fixem en la Juve, amb un punt de 9 possibles, comença a tenir urgències a la Sèrie A.
I tant, i a més s'enfronta el Milan en el partidàs d'aquesta jornada a la Lliga Italiana. S'espera que torni Federico Chiesa, un retorn molt important per una Juve d'Allegri mancada d'idees, almenys de moment. Per la seva banda, el Milan no pot comptar amb Zlatan Ibrahimovic, que està lesionat, i bé, doncs els de Stefano Pioli, que volen guanyar per continuar en puntuació perfecta després de 4 jornades. Avui també juga el vigent campió, l'Inter, que rep el Bologna a 6:00. A 9:15 juga l'Atalanta a camp de la Salernitana. Demà, la Roma de Mourinho, que col·lidera la Lliga, visita a 6:00 l'Hellas Verona, que acaba de destituir Di Francesco, exentrenador de la Roma i botxí del Barça a la Champions del 2018. I dilluns, a 9:15, juga el tercer co-líder, el Napoli, que s'enfrontarà a l'Udinese a l'Estadio Friuli.
I ho rematarem a Alemanya. Gairebé es podria dir que el millor partit del cap de setmana a jugar segona.
Doncs sí, perquè el derbi del nord d'Alemanya entre Werder Bremen i Hamburg, dos clubs que sumen 10 títols de Lliga entre ells, 4 pel Bremen i 6 per l'Hamburg, es juga per primer cop a la història a la segona categoria del futbol alemany. El duel es juga avui a 9:15 amb els dos equips fora de les 3 primeres posicions que donen l'ascens directe i la promoció. A la Bundesliga destaquem que ara a 4:15 el Bayern rep el Bochum, equip que acaba de pujar, i que demà a 6:15 el Borussia Dortmund s'enfronta a un equip europeu com és l'Unió Berlín, que està disputant aquesta nova UEFA Europa Conference League. Tanca la jornada el líder de la Bundesliga, el Wolfsburg, que s'enfronta diumenge a 8:15 a l'Eintracht de Frankfurt.
I en guanya el menú internacional també el tancarem, no podia ser d'una altra manera, amb la història freak, i avui, bé, és un clàssic, anar cap al Brasil.
Doncs sí, anem al Centre Mundial de les Històries Freaks, al futbol, per explicar un fitxatge que ha generat moltíssima controvèrsia. El mes d'agost, l'Atlético Paranaense negociava la incorporació de 2 jugadors amb el Vitória, Pablo Siles i Pedrinho, pels quals l'Atlético volia invertir un total de 1,6 milions d'euros. Aquest doble traspàs no va sortir endavant, en part perquè Pablo Siles no pertanyia al Vitória, sinó que estava cedit per part del Danubio uruguaià. Per tant, era una operació que no sé que el Vitória doncs exercís l'opció de compra, no es podia realitzar. Però el dia 20 d'agost es va conèixer que el Vitória havia rescindit el contracte de Pedrinho, l'altre jugador que anaven a vendre, sense que l'operació amb l'Atlético Paranaense estigués tancada, quan s'havia xifrat el seu traspàs en 1,6 milions d'euros. O sigui, hem dit 1,6 abans, però en realitat l'operació total, diguem, era 1,8, 1,6 gran per Pedrinho. I bé, doncs, aprofitant la situació, l'Atlético Paranaense el va signar gratis, evidentment. Sí, el desenllaç va ser molt polèmic i va provocar que sorgissin moltes preguntes sobre aquesta operació. De primeres pot semblar una distracció, però a Brasil fa sospitar sobre una possible actuació corrupta per part de Paulo Carneiro, president del Vitória, en el moment en què tota aquesta negociació va tenir lloc. I el 2 de setembre, doncs, una mica arrel d'aquesta situació, es va convocar una junta directiva extraordinària on 76 de 79 participants van votar a favor d'apartar-lo de la presidència per gestió temerària. De fet, alguns apunten a la seva relació passada amb l'Atlético Paranaense, on va ser director esportiu fins al 2016, per explicar doncs, per què d'aquesta manera va facilitar l'arribada del jugador sense cost per l'Atlético Paranaense. Carneiro va respondre públicament dient que el Vitória és un club de traïdors i de conspiradors, recolzant-se en el fet de que és el sisè president que el club té en 7 anys. La seva suspensió com a president és per 60 dies, però no sembla que pugui tornar a dirigir el club.
No, no ho sembla. Corrupció, futbol brasiler, en fi, sempre molt, molt lligats. Jaume Naveira, gràcies, ens retrobem dissabte vinent.
Moltes gràcies, fins dissabte que ve.
En pàgina poliesportiva, aquesta tarda arrenca la Lliga ACB de bàsquet 2021-2022 i ho farà amb el debut de la penya, una temporada amb públic a les graderies, de moment parcial, esperem però que acabem veient pavellons plens. Hola, Marc Mundé, bon dia.
Hola, bon dia, Albert. Està clar, el retorn del públic marca aquesta primera jornada que Catalunya estableix avui un primer rècord d'assistència des de l'inici de la pandèmia en un partit de bàsquet. Un màxim de 3.750 aficionats podran ser aquesta tarda a l'Olímpic de Badalona, que supera els 1.600 que van entrar fa 15 dies al Nou Congost per la Lliga Catalana. Carles Duran va ser ahir al Tu Diràs.
Comença la Lliga, com has comentat, i sobretot que ho farem amb el nostre públic, no? Amb gent. Jo crec que aquesta és la millor notícia i crec que és el clar exemple de que és una gran notícia per tothom, no? No només per la Lliga, sinó també per nosaltres, no? Nosaltres juguem per la gent i necessitem que la gent torni als estadis.
Un Duran que va passar revista a l'actualitat verd i negre després d'un estiu on el Joventut ha guanyat tots els partits de pretemporada que ha jugat i només el Barça l'ha apartat del camí del perfect a les semifinals del primer títol oficial del curs. Una pretemporada marcada per les lesions. El tècnic de Vilassar comença la Lliga sense Tomic Bassas ni Simon Birgander i ha hagut de repescar Artur Zagars, que estava cedit. La penya ha descartat fitxar i l'entrenador del Joventut en va voler fer una bona lectura ahir a RAC1. Diu, el planter funciona.
No hem començat molt bé l'any, però bueno, també hem de veure coses positives, no? Dintre de la desgràcia que ens ha passat, doncs els joves estan aprofitant molt bé la pretemporada, ens estan demostrant que podem comptar amb ells, no? I després surten altres jugadors. Al final, l'equip té noms importants, però bueno, jo crec que és la força de l'equip i s'ha demostrat en aquesta pretemporada que entre tots podem fer que aquestes persones no ens en recordem tant.
Pinzellada ràpida del rival d'aquesta tarda, Bilbao ve de salvar-se en última instància la temporada passada en l'últim partit de Lliga contra el Joventut, precisament. La penya no jugava res, un marcador que, si ho recordeu, va enviar l'Estudiantes a la Lliga Leport. Ha sigut un estiu de canvis a Euskadi. Mantenen l'entrenador, Àlex Mumbro, però en canvi han perdut gairebé tota la gent amb la que anaven. De tot el que han portat, destaca Andrew Goodelock, un rodamón de l'Eurolliga que l'hem vist per Fenerbahçe, Unix Kazan, Maccabi de Tel Aviv o Armani de Milà. El tècnic català no se n'amaga que l'objectiu de Bilbao Basket aquest any és la salvació.
Nos gustaría llegar más a Liga al final de temporada, pero si al final nos tenemos que salvar en el último minuto, pues lo que tenga que venir será, ¿no? Yo creo que mejor es no pensar en eso. Yo creo que al final la liga siempre suele ser justa y pone cada equipo donde se merece.
Ara bé, compta amb un detall, no fa ni una setmana que Bilbao Basket va destrossar Baskonia a la Euskal Copa, toba de 25, 93-68. És molt divertit mirar les portades de dilluns. A Vizcaya parlaven d'exhibición a Álava de severo correctivo. Hi ha moltíssima rivalitat entre els dos clubs. Això passarà avui, a les 6 de la tarda. A més, a la mateixa hora s'estrena el Breogán, que torna a l'ACB contra el Tenerife, i per 3:15 queden dos partits. El Morabanc Andorra s'estrena a la pista del Betis de Joan Plaza, a la mateixa hora el superpartit d'aquest dissabte, el debut de Joan Peñarroya, també de Neno Dimitrievich amb el València Bàsquet a la Font de Sant Lluís contra el Baskonia. Per demà, el Barça rep l'UCAM Múrcia, que a hores d'ara està viatjant en tren cap a la capital catalana. Arribaran i s'entrenaran al Palau Blaugrana. Manresa marxa aquesta tarda cap a Saragossa, on demà s'estrena contra l'equip que dirigeix Jaume Ponsarnau, pendents de quin jugador descarta Pedro Martínez.
L'altre punt d'atenció al món del bàsquet serà la Supercopa femenina, avui semifinals amb un plat fort a partir de les 6, Unigirona Perfumeries Avenida. De fet, avui al Superesports viurem aquest Uniperfumeries i el Joventut Bilbao, els dos a partir de les 6. Hem arribat al descans al partit de primera divisió, Molló.
Amb el mateix resultat, Rayo Vallecano 1, Getafe 0, el gol de Trejo de penal, que, perquè passa en aquest partit, si fos un partit del Barça-Madrid, portaria cua, perquè, insisteixo, és una acció grisa que no sembla que el Bar hi hauria d'haver entrat.
I Quim, qui ha aconseguit la pole position a MotoGP?
Doncs Pecco Bagnaia, l'italià de Ducati, que està en estat de gràcia després de guanyar a l'Aragó i que ha estat el més ràpid a la Q2 de Misano per davant del seu company d'equip, Jack Miller, que ha estat segon, i del líder Fabio Quartararo, que malgrat una caiguda intentant disputar la pole, al final s'ha classificat a la tercera posició i, per tant, també arrencarà des de la primera fila de la grella. La segona és per Jorge Martín, quart, Joan Zarco, cinquè, i Pol Espargaró, sisè. A la setena, Marc Márquez, setè, que ha tornat a caure. Aleix Espargaró, vuitè, que també ha anat per terra. I Àlex Rins, novè. I a la quarta, i tindrem el Joan Mir a la onzena posició, just al costat de Maverick Viñales, que arrencarà desè. Encara queda les qualificacions de Moto2, el més ràpid als lliures ha estat el madrileny Raúl Fernández, seguit pel mallorquí Augusto Fernández, tercer líder Remy Garner, sisè Xavi Vierge i 21è Albert Arenas, que haurà de disputar la Q1. Tenim Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya, superpole de l'anglès de BMW Tom Sykes per davant del líder Toprak Razgatoglio i del campió Jonathan Ria, que arrencarà tercer. Isaac Viñales ho farà 19è a la primera cursa, que començarà a un quart de quatre de la tarda d'aquí a 20 minuts. I recordem, Laia Sanz ha guanyat el Gran Premi de Portugal de trial i s'ha proclamat campiona del món de l'especialitat per 14a vegada, després de 7 anys sense disputar aquest certamen. I tenim Toni Bou liderant el trial masculí al final de la primera volta. Recordem, Bou en té prou completant la prova per proclamar-se també campió. En aquest cas serà el seu 29è títol, 15è a l'aire lliure.
Altres apunts a l'actualitat poliesportiva.
En hoquei patins a les 7 i el Superesports es disputa la Copa Continental entre el Lleida, campió de les Serres, i l'Sporting de Portugal, campió de la Lliga Europea. El de Parlem Hoquei Lliga, avui 3 partits: Manlleu Alcobendas a les 6, Voltregà Barça i Palafrugell Noia a les 8, i Igualada Reus a 8:45. El Barça d'handbol s'estrena davant la seva afició al Palau Blaugrana contra el Viveros de Segòvia. No hi serà Lucas Sindrich, que estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa després de ser operat d'una luxació a l'espatlla esquerra. I en waterpolo és cap de setmana de Copa Catalunya masculina a Terrassa. Avui les semifinals, Atlètic Barceloneta Mediterrània a les 5 i Club Natació Sabadell, Club Natació Barceloneta.
Fem una pausa i rematem al RAC1 migdia.
RAC1. Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
I 56, el Festival de Sant Sebastià. Avui es presenta la primera pel·lícula espanyola a concurs. Es tracta de Maixabe, el llargmetratge sobre la trobada de la vídua del polític basc assassinat per ETA, Juan María Jáuregui, amb un dels seus assassins. Enviat especial a Sant Sebastià, Blai Morell, bon dia.
Bon dia. Maixable és una pel·lícula sobre la recerca del perdó i les segones oportunitats, un relat que no deixarà ningú indiferent i que conté una important càrrega emocional, però que la seva directora, Iciar Boyaín, evita que es desbordi en la que és la seva pel·lícula més continguda fins a la data. A més, cal sumar-hi el prodigiós treball de Blanca Portillo i Luis Tosar en la pell de Maixabel Lassa i Ivonne Etxezarreta, l'assassí del seu marit. D'altra banda, avui també es projecta Benediction, la darrera pel·lícula del director britànic Terence Davis, un habitual del Festival de Sant Sebastià. Es tracta del biòpic del poeta i militar Siegfried Sassoon, convertit posteriorment en un dels pioners de l'antibalicisme.
I el 33è Mercat de Música Viva de Vic acaba avui una edició pràcticament presencial amb els valencians Zo. Els
Dos concerts es faran a la zona esportiva, en l'escenari del mercat adreçat als concerts pel públic general. A l'últim dia del mercat també actuaran Ana Tijoux i Calavento.
Al llarg de 4 dies pel mercat hi han passat 17.000 persones de públic i 600 professionals en una edició marcada pel retorn de la presencialitat. Això després d'una 60ena d'actuacions en directe i una 20ena d'estrenes, segons el director del mercat de música viva, Marc Lloret.
Jo crec que ha estat un punt d'inflexió. Clar, estem al principi de temporada, la temporada comença a l'octubre, es plantegen les programacions de cara l'any que ve, i hi havia molta gent que no es veia des de feia anys i ens hem anat comunicant a través de pantalles, a través de telèfons, però realment el fet de trobar-se de nou i poder veure música en directe i poder parlar amb els mànagers després d'una actuació i poder plantejar negocis entre empreses i entre programadors, jo crec que és interessant.
L'organització es prepara per una propera edició 100% presencial i amb escenaris grans.
Un mercat de música viva que s'acaba i tret de sortida del Festival de Dansa Montjuïc. Que aquest cap de setmana passaran pel Jardí dels Tarongers i el Pati d'Armes del Castell de Montjuïc diferents projectes de moviment i creació.
Avui serà el torn pel grup Lego Tarde, el col·lectiu Simbiosis, i tancaran el primer dia del festival Anna Maria Kleinzek i Magí Serra. Demà actuaran els catalans Laia Santanank i Miquel Roges, i repetirà el col·lectiu Simbiosis.
I també a Barcelona, la Nau Bòstic acull aquest cap de setmana l'exposició col·lectiva 496 metres quadrats, que presenta els projectes dels autors que han participat en l'últim concurs de fotografia documental d'autor a El Observatorio. I pel que fa a la música, o encara més música, un dels noms destacats d'aquest dissabte és La Pegatina. La Pegatina, que toca en aquest vespre el cicle de concerts Vila Blareix en viu en el marc de la seva gira del 2021. Qui també està de gira és Clara Peia, que continua amb el seu tour Perifèria.
No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas.
La pianista i compositora actua aquest vespre al Festival Vincles, al celler modernista de Sant Cugat del Vallès, acompanyada dels germans Iker i Selma. I a Barcelona aquest vespre toca Ginestar. Per dos germans andreuencs actua aquest vespre a la Festa Realitat, al barri de la Guinauena.